Domini Màgic, un podcast literari d'Anna Vallbona.
Hola, què tal, com anem? Benvinguts a un nou capítol de Domini Màgic, l'espai d'entrevistes pausades i amb ganxo amb escriptors de la literatura catalana. Avui la conversa ens portarà a explorar paisatges, universos i problemes canviants, sempre de la mà d'un desplegament imaginatiu arrebatador. I passarem per molts estats i llocs, el de l'aigua i el canvi climàtic, el d'un laboratori, el de muntanyes, el d'un poble de bojos. Aquesta travessa la fem amb Ràdio Granollers i Tramoia Serveis Culturals. I la tria literària i musical que ens porta l'escriptora convidada d'avui comença sonant així. Núria Perpinyà, com anem? La primera pregunta és la fem a tothom, perquè ens has portat a aquesta primera peça musical, que és de Chopin. I explica'ns això, els lligams i quina peça és exactament.
Aquesta peça s'anomena El revolucionari i, diríem, estic enamorada del piano. O sigui, la música clàssica m'agrada molt, però sí, a més cal triar un instrument, no? Tot i que les cordes m'agraden, no diré que no, però clar, el piano és el que més, no? I dintre de les peces musicals a piano, que n'hi ha de meravelloses, no? Però, doncs això, aquesta de Chopin, és que... És a dir, les dues mans és tan important... És a dir, Chopin el que fa és que diguem, una mà... més secundària, que seria la mà esquerra, que sempre fa d'acompanyament, doncs ell el que fa és que li dona un valor a aquest aparentment acompanyament, i és tan important la mà esquerra com la mà dreta de la melodia. És a dir, de fet, qui t'embolcalla és la mà esquerra, no? És a dir, que no és ja el principal i el secundari, no? Sinó que, igual que es fa en l'art del segle XXI, no? Ho falla en música, és a dir, igual que es fa en pintura o es fa en literatura. Els personatges secundaris o els elements secundaris poden ser, a partir del segle XX, tan o més importants que els teòricament principals. I en aquesta peça, realment, jo penso que la mà forta, la mà que és com un mar de bellesa i de... Sí, és tempestuós, però amb bellesa, eh? No és, una, és un arrebatament, però melòdic. És la mà esquerra, sí, sí, és i fantàstica aquesta peça.
Quan l'escoltàvem, t'entinejaves amb els dits, hem de pensar que saps tocar el piano.
Però no, el toco malament, és a dir, el toco molt lent, això penso el toco molt lent, eh? Aleshores, doncs, diguem, com tinc una mica d'oïda, em sento i m'estimo més que toqui un altre, no? És a dir, ja vaig renunciar, és a dir, quan escrivia a la casa per compondre, sí, era una època que tocava molt el piano, però és a dir, la música vol de tu 4 o 5 hores al dia i ja vaig haver de triar, o escric o toco. I sí, en l'època, a la casa per compondre, sí, tocava bastant, però ara és com els idiomes, no? Si els vas deixant i no els practiques, doncs vaig una mica lenta. Però bé, per això vaig als concerts, per sentir els que en saben.
Però, i per tant, el teu lligam amb la música clàssica, entenc que és de, diríem, de tota la vida, d'interès musical, i és la música que escoltes habitualment, diguéssim.
Sempre, sí. És a dir, no és que comences de petita, és a dir, no vaig començar de petita, els meus pares no em van portar. Però sí que a partir dels 18 anys o 16, no? Entre les músiques que hi havia, doncs jo veia que la música pop, la veritat és que no em deia res, a mi no m'interessava. No. I, a veure, m'agradava una mica el llac en aquella època, per la part instrumental, no? Tornem a estar amb això. El considerava el millor músic de la seva generació. Però la resta, doncs, no m'interessaven gaire. I en canvi sí que vaig veure que la música clàssica és que se m'enduia tota, és a dir, tota, és a dir, des de la barroca tota. I sí, caram. I vaig posar a estudiar pel meu compte. És a dir, soc bastant, vull dir que m'ho estudio i ho escolto i vaig als concerts.
No, i és interessant també el que dius, que no va ser tampoc allò que com de vegades passa per influència familiar o que ja fos, estigués en el teu context.
Sí, no, home, tant de bo que has tingut, però no. O sigui, ho vaig trobar i...
És interessant.
Sí, sí. I des d'aleshores, doncs, amb la música estic, sí.
Molt bé, ens hi anirem aturant perquè tota la tria musical de la Núria Perpinyà avui recorre diferents llocs de la música clàssica. Però comencem per les presentacions. La Núria Perpinyà és novel·lista i assagista, és també professora de teoria i literatura comparada a la Universitat de Lleida, i entre les seves novel·les trobem Una casa per compondre, que ara l'esmentava, Mistana, Un bon error, El vertigen o Els privilegiats, per dir-ne unes quantes. Les seves dues últimes novel·les són I de sobte, El paradís i Diatomea. De l'obra assagística en podem destacar assaig sobre Gabriel Ferreter i l'Odissea, que també en parlarem, i a més s'ha ocupat en diferents assajos del romanticisme, el maquinisme, la deconstrucció, les ruïnes artístiques i l'avantguarda teatral. Que dit així, déu-n'hi-do. Fa una cara de jo què vols que et digui. Mira, tenim ocupacions i fronts oberts molt, molt diversos, i justament per aquí volia començar, no? Que sovint tinc la impressió que has utilitzat les novel·les per explorar universos, per investigar temes més o menys candents i fins i tot problemàtics. I això, ja en parlarem també, va en la línia d'una idea que donava fa poc en Pons Puigdevall amb una crítica recent de Diatomea. Justament a Diatomea, que l'ha publicat la nova Magrana, diem, t'ocupes de l'aigua i del canvi climàtic. I això és una cosa que m'ha cridat com molt l'atenció, no? Aquesta idea d'abordar el canvi climàtic a través d'una ciència-ficció que alhora té tints realistes, no? I tu comentes que és una novel·la fantàstica, sí però no. Com ho hem d'explicar?
Ves, Diatomea, de fet, diria que és la més diferent de les meves, perquè doncs, fa uns anys doncs, vaig voler fer un canvi a la meva vida, a la meva ciutat, de tot, no? I et venen sols, els canvis te venen sols, tampoc si dius vull canviar de tot, te venen sols. I vaig dir, no sé, tornar a escriure com he escrit sempre, no. I casualitat en casualitats, perquè això són coses llargues d'explicar, no? I també gràcies doncs, als amics literats i les amigues literates, doncs me'n vaig adonar que efectivament no havia llegit res de ciència-ficció, perquè era un camp que no m'interessava. I aquesta amiga meva, que és escriptora, l'Ariadna Castellarnau, clar, em va fer veure, i ella és molt bona escriptora de ciència-ficció, vaig pensar, ostres, és que es poden fer coses bones. I vaig dir, tinc un prejudici amb això. Així que em vaig posar a llegir... És allò que ja penses que als 60 anys ja ho has llegit tot, doncs gràcies a Déu no. Sempre et queden molts escriptors i et queden molts camps per córrer, no? Sí, vaig trobar bons autors i vaig pensar, bueno, entrarem en això. El que passa és que és clar, sí que hi ha una part de ciència-ficció una mica friqui que jo no m'hi trobo, no? És a dir, si hi ha molts monstres, tot això, clar, això ja em fa riure una mica, trobo que això és per canalla, no? Si hi ha monstres, extraterrestres, això, no, no. Però una ciència-ficció absurda, que és a dir, realista i absurda a la vegada, no? Perquè Diatomea planteja l'absurd de la... És a dir, planteja el canvi climàtic d'una manera... entre còmica i absurda i tràgica, no? Una tragicomèdia, sí, però amb un tint absurd, no? I diguem, el teatre de l'absurd m'agrada. Així que entenc que és una mica una novel·la absurda, això, que no sé si riure o plorar. No?
Clar, de fet, Diatomea engega el 2220, l'any 2220, amb un físic que sembla haver trobat l'eureka per canviar el món que ja sabem devastat, i aquesta eureka és matar l'aigua. Uh-huh. Això apareix molt al començament i això ens pot fer pensar en aquest absurd, no? Que de fet en aquelles primeres pàgines la companya li diu, home, com vols matar l'aigua, no?
Sí, sí, això suposa perquè m'agrada molt el teatre, és a dir, si em pogués dedicar al teatre sempre, a part de ser pianista, doncs també me dedicaria al teatre. I el teatre de l'absurd...
Estem sumant professions possibles,
sí,
eh? Molt bé.
Exacte, a veure si tinc anys prous, no? El teatre de l'absurd m'agrada molt, no? I coses que aparentment no poden ser, però que poden ser. I ja posant-nos seriosos, diguem, ha passat al llarg de la història, no? El cas del nazisme és el més clar, una barbaritat molt grossa i que tanmateix arriba a passar. És a dir, que algú diu, matem tots els jueus, matem tots els homosexuals, matem gitanos, matem la gent que li agrada el jazz, fem fora tota la gent avantguardista... I dius, bueno, com pot ser això? Matem els gossos, van entrar a Praga matant tots els gossos, per començar, no? I un pot dir aquesta barbaritat i pot haver milions de persones que acaben defensant aquesta barbaritat, no? I doncs jo començo també amb una barbaritat perquè el lector digui, és impossible. I li vaig demostrant com a través de la demagogia, de les paraules, es pot arribar a convèncer i penso que fins i tot hi haurà lectors que ja cap a la meitat plantegin, home, a veure, hi ha una part positiva, no podem negar-ho, hi ha una part positiva. És a dir, estic convençuda que passa que potser no ho reconeixeran, no? Però realment hi ha uns beneficis de la barbaritat, no?
Sí. Clar, és que amb això em feies pensar que dins Diatomea el... tens aquesta impressió que de seguida comences a llegir i et trobes en un univers regirat, no? Però alhora vas identificant aquests tics que són molt del present, al capdavall, no? És a dir, estem en una societat del futur, però aquests tics que identifiques tant del present, o que ara ens sabem tant del present, corrupteles, populismes... és el que es fareix d'aquest llibre.
Sí, sí, a veure, la guerra d'Ucraïna, com pot passar? Això és impossible, som al segle XXI, i aquí
exacte.
Està. I per una barbaritat, perquè si és una qüestió de territori, no cal matar milions de persones. És a dir, se posen els polítics i compren aquell bocí de terra o el canvien per un altre bocí de terra, que Rússia és molt gran, i li vindrà d'aquell bocí. És a dir, és igual, tot se pot pactar. És a dir, els negociants saben... fer-ho. I els polítics és la seva feina. És a dir, abans d'arribar amb això, havien d'haver arribat amb un pacte diplomàtic i estalviar a la població tota aquesta barbaritat. És a dir, que de barbaritats n'hi passen moltes. I de canvis climàtics sobre les barbaritats, el que m'han contat els biòlegs, em diuen, encara t'has quedat curta, no? I, de fet, utilitzar el mar com un dipòsit per residus nuclears i per tota mena de coses, això ja està passant. És que ja passa això, no? I expoliar el mar menjant-nos tots els peixos petits, això és que això ja està passant. Aquesta barbaritat, sí.
Clar, i de fet, amb Diatomea jo pensava, la sensació és que sovint les narracions del futur, distopies i tot això, s'ocupen de la catàstrofe climàtica, fan lloc a la catàstrofe climàtica sense entrar-hi al fons, al detall. És a dir, amb la sensació de això és terrible, però no potser sense entrar-hi tant al fons, tant al detall i arremangant-se com has fet tu amb aquesta novel·la.
Sí, perquè intento demostrar que és possible. És a dir, no vull passar d'un salt a l'altre. I de sobte ja no hi ha aigua. No, no. A veure, això es podria fer, és a dir, no un miracle, sinó com se faria, no? Perquè justament la versemblança, és a dir, a través dels detalls, vegis que és possible, no? I penso que la literatura consisteix en això, no? És a dir, quan, jo què sé, imaginem, ens trobem a la Bíblia, hi ha passatges de la Bíblia, doncs, esfereïdors, no? Un passatge d'Isaïes, per exemple, un que em pot venir al cap, no? I quan pot dir en un passatge d'Isaïes, i la ira de Déu caurà sobre tu, li podria dir, et destruiré, ja està. Però això no t'esgarrife. Ara, si diu, et caurà la pell a bocins, el teu perfum se convertirà en pudor, els gossos fugiran de tu, i va entrant en el detall, els ulls se te tornaran plens de larves. És a dir, va entrant en el detall, no és el destruiré, que és una cosa abstracta, sinó que realment veus amb el detall, ho veus. És a dir, estàs fent el...
Sí, igual.
Que fa, jo sé, un fotògraf, o fa un cineasta. És a dir, ho veus. No? Perquè a vegades la literatura, si és massa abstracta, no sé, penso que el bo del literat és que arribi a aquest detallisme. A vegades no cal molts, un, és a dir, hi ha escriptors que són més minimalistes, però ni que sigui un detall cal, no?, per centrar del que parles.
Clar, i lligant amb això també et volia demanar una pregunta que sona molt genèrica, que és com prepares les novel·les. És a dir, la novel·la abans de Diatomea, que és I de sobte un paradís, en aquesta novel·la et vas ocupar de les addiccions a internet, món absolutament diferent del que acabem de parlar, i tema igualment d'una actualitat flagrant, no? Això, les novel·les, com les prepares, són fruit d'una obsessió, són fruit d'una investigació a fons, d'un deixar-te portar i et documentes en el procés mateix? No ho sé.
A veure, fins a l'última, perquè a l'última he canviat de mètode. Però les altres, no sé si n'hi ha 5 o 6 o 8, no sé, les que hi hagi. Les altres sí que més o menys feia el mateix. És a dir, era un tema que m'interessava molt, com pot ser la música clàssica o la pintura o l'arquitectura o el muntanyisme. És a dir, un tema que a mi m'interessi. O internet, és a dir, un tema que m'interessa. I el que faig és que primer que res, doncs, l'estudio. I jo tenia com el meu mètode personal i llegia com uns 100 llibres d'aquell tema. I quan ja notava que ja dominava el tema, que ja pensava, bueno, ja està, ja me sento que sóc pintora, ja toco el piano, ja escalo, ja estic allí, no? Aleshores ja això ho feia un any o dos, no? Em dedicava a això. I després ja me podia, els meus personatges ja... es podien posar la pell d'un arquitecte, d'una pianista, perquè, és clar, ja estava.
Ja estaves ja, a punt.
Llavors ja estava a punt. I llavors ja podia escriure sobre això. I quan, per exemple, doncs algú me preguntava, una periodista com tu, no? Que a més ets escriptora, és a dir, algú que realment sap llegir o fins i tot millor, fora del nostre gremi, no? Em deia, ah, però tu ets arquitecta? Jo deia, no. I si colava que ho era, ah, però tu ets pianista? Bueno, realment no he fet la carrera. I pensava, ah, doncs és coherent, és a dir, és versemblant, sembla que ho digui algú de l'ofici, no? I això és el que em feia. Però en aquesta última ja m'he cansat del meu mètode, que era molt pesat, bueno, molt estudiós. Clar, aquí, molt pesat.
L'última podia tenir un perill, que era, vaig a sentir en carn pròpia tots els elements del canvi climàtic. Home,
sí,
potser no.
I ja me vaig cansar, és a dir, vaig dir, bueno, ja està bé, anem a canviar de mètode. No volem canviar, doncs atrevim-nos i canviem. I aleshores, en aquesta última, m'he deixat portar. Sí.
Oh,
perquè vaig pensar, aquí el que he de fer és peronar la meva fantasia. I això és, si vull ser realment coses imaginatives i coses de trencar-me el cap, coses noves, etc, realment me les he d'inventar. I si començo a llegir tant, no, ja no me les inventaré, perquè ja estaré molt determinada. Aleshores, doncs, vaig dir, no, aquesta vegada és que apenes vull saber res. Això ho faré després, si de cas. I el que va fer és trencar-me el cap, amb el que ja saps, perquè ja tothom ja sap una mica de... I aquí he intentat estudiar molt poc i deixar-me anar.
Caram.
És a dir, el mètode és diferent. I també ha estat bé. No. desagradat.
I ara la sensació és que vols consolidar aquest mètode.
Sí, jo penso que ara ja penso que ja he estudiat prou la meva vida, ja he llegit prou, i ara llegiré el que... Sempre he llegit el que vull, no? Però ara penso que sí, que si vols fer una obra imaginativa, no pots llegir tant, no? I... doncs has de descansar el cap perquè pensi pel seu compte, no? Sense tants a priorismes, eh? Sí.
Abans que esmentava en Pons Puigdevall, ell en aquesta crítica que va fer de Diatomea destacava doncs que tu tens l'obstinada voluntat, deia, d'esprema amb la màxima capacitat imaginativa els paisatges narratius que t'has proposat d'investigar, no? I parlava d'aquests paisatges canviants. Això m'ha fet pensar fins a quin punt potser al llarg de les novel·les, sigui quin sigui el mètode que hagis triat, hi ha un seguit de regles, de traves a superar que t'has posat, i no sé si això ens podria portar al primer llibre que ens proposaves, que era Exercicis d'estil, de què no. És a dir, m'ha fet pensar això, aquesta idea d'en Puigdevall, però sí que volia demanar perquè com et connectes amb què no, si és per aquesta banda de les traves, que dels petits reptes que tu mateixa et poses, si és per una altra banda, si és una descoberta de fa un grapat d'anys.
A veure, que no l'he triat perquè... Que no, quan començava la carrera, vaig llegir que el tenia 18 anys o així, em va obrir els ulls i em va fer veure que la mateixa història, que de fet és una història ridícula, de mira aquest senyor que s'ha perdut un botó en una estació, és igual, no té massa importància, de l'autobús, que la mateixa història, que és un full, no? Que no te l'explique, ell diu, de 99 maneres diferents. Bueno, exagere, perquè no hi ha 99 maneres diferents. Però sí que n'hi ha com a mínim 20 o 30. 20 o 30 sí. És a dir, que amb això em va fer veure, d'una banda, una cosa que m'ha influït molt, que és el perspectivisme, és a dir, com la mateixa objecte el podem veure, doncs, amb un calidoscopi de moltes maneres, i això està en totes les meves obres, o gairebé, al final ja... En Diatomea ja també ho he volgut treure, perquè dic, bueno, això ja és un tic de l'ofici, això, marca de la casa, això ja no m'agrada. He intentat treure una mica el perspectivisme, perquè ja ho tinc en massa obres, no? I també em va fer veure que això s'aconseguia, no només per una actitud mental, que això és important, no? Sempre pensem perspectiu, opinions diferents, sinó que em va fer veure, que és el nostre ofici, que això s'aconseguia amb llenguatges diferents. És a dir, que a través del llenguatge pots modular, com el pintor ho fa a través dels colors o de les textures, etc. Que nosaltres, a través del llenguatge, podem donar de la mateixa història il·luminacions diferents, no? I vaig veure que el llenguatge, doncs, evidentment, per nosaltres és el rei. És a dir, és que el llenguatge ho fa tot, també el llenguatge fem i desfem. I això me va influir molt. I em va portar també l'estructuralisme, que, diguem, a nivell intel·lectual he seguit molt la línia estructuralista, i em va portar cap aquí. I també em va portar amb una cosa que un, diguem, un cosí germà de que no, que és Italo Calvino, em va portar també amb una cosa que és intentar que la literatura sigui divertida, no? I als anys 60 i 70 la cultura intentava, a part de ser molt intel·lectual, que ho era molt, i molt experimental, fantàstic, però amb molt humor també, no? Que hi ha hagut èpoques que hi ha grans escriptors, però que no tenen tant sentit de l'humor i se poden fer una mica pesats, eh?
Sí. Mm-hmm. Clar, i no sé si ara em responies la següent pregunta que t'anava a fer en certa manera, però sí que volia preguntar si en cada novel·la per tu canviava el repte pel que fa a l'estil. I pensava justament en la primera novel·la, Un bon error, perquè allà hi construïes una espècie de thriller científic, s'ha anomenat, no? No sé si intervé aquest punt de repte estilístic.
Sí, en cada novel·la canvia una mica l'experiment i l'estil. També considerava que això dels gèneres és una cosa com a molt... És com un corset, sí, sí. No? I llavors sempre... És que estàs només a assaig, a poesies, i he intentat això, saltar una mica les fronteres, que això és típic del nostre segle, tots ho hem intentat fer, els músics doncs, fan jazz fusion, etc. No? És a dir, saltar-me una mica les fronteres dels gèneres, que sempre m'han semblat com una cotilla, no? M'ha agradat, no? I sí, me vaig plantejant, i a nivell de llenguatge, doncs també, no? De, que, per exemple, doncs, jo que sé, la dels museus, de, els privilegiats, com és una ciutat més de províncies, que ara es diu, vaja, és de comarca, s'hauria de dir, doncs parlen més en dialectal. Doncs, en funció del llibre, intento adaptar, segons cada personatge i cada tema, el llenguatge, no? Per explicar-ho, no?
Schubert, Núria Perpinyà, com ens el presentes?
A veure, em fa demostrar que el piano no ho és tot i que abans d'aparèixer el piano doncs, hi havia la corda i els quartets de corda i gràcies a Déu. És a dir, és bellíssim. Seria... Sí, apareix en aquest cas en a un bon error, hi ha un moment en què l'escolten, no, aquesta obra, no? I
també m'ha sonat d'alguna pel·lícula.
Sí, s'ha utilitzat bastant. El Kubrick hi és, a Barry Lyndon hi és, una novel·la que m'agrada molt, el Barry Lyndon de normalment Barry Lyndon del Thackeray m'agrada. Independentment del Kubrick, que és un geni, no? Com a cineasta, però Barry Lyndon a mi m'agradava molt perquè normalment és un heroi, no? Que baixa a l'infern i puja, no? Com Jesucrist, no? O com Jonàs. I Barry Lyndon és al revés, ell puja a la muntanya, puja a l'èxit i buf, el baixa cap baix, que això és molt més realista, no? Sí, sí, sí.
Més corrent, no?
Potser. Sí, i pues, un dia al Miquel de Palol li vaig dir, home, el teu Igor Neblí és un Barry Lyndon a la catalana. I m'ha dit, és veritat, sí, és això, ho has vist. Dic, home, és que està claríssim. El teu Igor arriba dalt del poder i després cap baix. I això és bastant habitual, sí. Sí.
Molt bé. Volia ara parlar un moment, aturar-nos a un altre llibre teu en què... A mi em cridava l'atenció potser que hi havies fet un tastet fantàstic, en certa manera, que era Mistana, que va rebre el Premi de la Crítica Catalana el 2005. I a Mistana doncs, apareix un poble i una comunitat imaginària habitada per una mena de bojos, on hi té molta força doncs, la tragèdia, el determinisme cap a l'individu, sigui clima, sigui família, sigui societat feréstega, i la boira, de la qual capgires el sentit.
Sí, perquè, a veure, jo sóc de Lleida i clar, els de Lleida doncs, tenim com un malefici, no? Ui, quina llàstima, teniu la boira, és com viure com si visquéssim en una cova. I jo vaig pensar, a veure, tampoc està tan malament, és molt literària, i la boira de Londres s'han fet un munt de llibres, no? I la boira romàntica, és a dir, la novel·la gòtica, pot ser molt, a veure, molt literari i molt fotogènic, això de la boira. I després això em va servir per una cosa, és a dir, el que acabava de dir abans del perspectivisme, és que la mateixa cosa segons com tu te l'aprenguis, no? I els personatges que surten a Mistana, n'hi ha alguns que sí, estan molt amargats amb aquest tema d'aquesta condemna als inferns, perquè és una boira al 89%, gairebé no hi ha llum, és una exageració, no? Sempre està fosc. I hi ha gent que està doncs, com amargada, com si visqués... Però, en canvi, hi ha gent que no, que la veu molt literària, per d'altres és una sauna contínua i és una cosa eròtica, està sempre amb aquella boira... És a dir, que depèn qui està. Sí, sí, i vaig començar amb aquesta cosa fantàstica. El que passa que jo després vaig pensar que allò havia estat com un parèntesi en la meva vida, per una qüestió personal, que havia quedat com una qüestió, com un parèntesi. Però ara veig que... Ara que torno a les coses fantàstiques, que allí potser
hi havia, un
havia una part meva que s'havia quedat allí per... I sí, ara estic continuant una mica la línia de Mistana, sí. Sí, sí.
I no sé si és també aquest camí fantàstic, és també... Perquè ara Diatomea ha cridat l'atenció, crec, o ha sorprès, no? Però no sé si també intervé alguna cosa de divat. Necessito... portar allò que escric a àmbits inesperats, fins i tot en algun moment, pel que dius, inesperats per mi mateixa, no? Com a autora, o intervé més potser de dir, ostres, és que necessito passar-m'ho bé escrivint, amb totes les cometes del passar-s'ho
sí.
bé
a veure, escrivint. Normalment m'ho passo bastant bé, normalment. A l'Albertigen molt bé, perquè clar, són tots alpinistes i clar, em vaig passar 4 o 5 anys llegint llibres d'aventurers i d'himalaiistes.
Adrenalina, adrenalina absoluta.
Això va ser una meravella. Ara, Mistana, no m'ho vaig passar gaire bé, i la de l'addicció a internet, també. És a dir, també depèn del tema.
Clar, clar.
El tema dels bojos, i això va ser... I dels nens que es perden... O sigui, el tema infantil me va fer patir molt... I el tema de l'addicció, que vaig tornar, doncs, l'addicció als bojos, no? La gent, o sigui, problemes mentals que tornen amb internet, que són temes molt durs, molt durs. Així que, a vegades, o sigui, tampoc tu pots acabar de passar del tot bé, perquè si no potser seria una lectura massa frívola, no? Una mica s'ha de fer això.
Una mena de balança, no?
Sí, exacte.
I, clar, no sé si emboirat ens hem d'imaginar el castell de Kafka, que és el segon dels llibres que ens has portat, El castell, que recordem, ara tenim una traducció, nova traducció, recent en català, apareguda Club Editor d'en Joan Ferrarons, El castell de Kafka. Per què el convoquem?
A veure, Kafka es va inventar la literatura moderna, és a dir, és que ell, amb ell li devem que hagin canviat. A veure, de Dostoyevsky, que està molt bé, Dostoyevsky, Tolstoy, fantàstic, estan molt bé. Però per això segle XIX, Balzac, molt fantàstic, per això segle XIX. És a dir, qui fa coses rares, el primer que comença a fer coses rares en novel·la és Kafka, i coses absurdes, i coses... O el castell mateix, el personatge és un estranger, però abans que el de Camus, és a dir, és un estranger, un immigrant, que fa aquí, que no entenc res, això és molt estrany tot això, no? O sigui, totes les obres de Kafka el que planteja és aquesta sensació de la pèrdua del el protagonista no està inserit en la societat com Balzac. Que bé que estic, domino París i tal, no? Amb les seves corrupteles, però estic a París, al centre del món, no? Sinó que, clar, en Kafka el sistema està que trontolla, no? Sí, i això és molt segle XX. Sí.
Ara tocava un tastet de Tristany i Isolda, cantada per Anna Netrebko. I doncs?
Sí, perquè el segle XIX m'agrada molt, molt.
Sí, fem viatges endavant i enrere, eh?
Sí, sí, sí. He dit que Kafka m'agrada molt, però el segle XIX, o sigui, me té enamorada la pintura del segle XIX, la pintura de paisatges, els grans novel·listes del XIX t'ensenyen moltíssim. I en aquest cas, la música del XIX en concret, no? Doncs abans escoltàvem Schubert i Wagner, clar, sí, soc bastant wagneriana. No tot Wagner, eh? És a dir, tampoc m'agrada tot Wagner, hi ha moltes coses dels Nibelungs, amb perdó de les meves i els meus amics músics, uf, que se me fan una mica pesats. Però Tristany i Isolda, aquest és una meravella. I la mort... La mort d'en Bella, d'Isolda, aquí és que és bellíssim, bellíssim. I és modern, a veure, el protagonisme el té una dona, no? A part del tema és medieval, no? Perquè, certament, no? Però aquest protagonisme final de la dona, això és molt de la literatura, no? De l'estètica del segle XIX, no? I bé, i Wagner també té coses modernes, no? A nivell dels leitmotiv i dels acords, que és això és... És una transfiguració, que realment és una cosa sublim. No sé si en la nostra literatura podem arribar a ser tan sublims com els que he triat fins ara, no? Chopin, Schubert, Però clar, si havien de triar els millors, aquests van dels primers, no cal dir-ho, no?
Ara que parlàvem abans del castell, pensava, al castell podem trobar-hi humor negre. Tu esmentaves la importància de novel·les o que t'han interessat i t'interessen, novel·les que siguin divertides, i pensàvem en una novel·la com Els privilegiats, en què hi ha humor, que és una novel·la dedicada als vigilants de museu. Hi ha humor i hi ha teatre, que és un altre d'aquests camps que podríem trobar, no?, una nova professió per la Núria Perpinyà, dramaturga. Però com vas voler encaixar en el cas dels privilegiats, humor, teatre?
Sí, perquè vaig veure que, és a dir, que es podia barrejar, és a dir, que el narrador faria com l'acotació, el que va explicar en la part psicològica, doncs mira, aquest és així, aquest és això, tal, 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 però que el diàleg com a tal, doncs mentre ho escrivia vaig dir, mira, si traiem tot el narrador, totes les descripcions, uf, que es pugui aguantar sol, com una obra de teatre. El que passa és que, clar, hi ha 15 personatges, bueno, es podria fer 7 o 8, però és clar, això és, de moment no s'ha representat, ja voldria jo prou, no? I l'humor negre allí, a veure, sí, l'humor negre és perquè, A veure, són personatges que poden ser còmics, no? Però a la vegada tens una compassió per ells, no? Perquè són com els que ningú mira, no? Amb aquests personatges marginats que estan allí però que la gent no s'hi fixa, no? Però, ostres, tenen unes tragèdies cadascú, no? I sí, poden esdevenir còmics, però no, realment no ho són. I el protagonista, no? Que jo sé qui és aquest protagonista, és una persona realment, no sé, és com el lladre de bicicletes, no? És un pobre de mi, però que a la vegada té una grandiositat, no? Doncs que no hi arribaria amb nosaltres, en la seva humilitat, no? En la seva idea de l'ordre, no? I van haver... Ara, potser al públic no li va agradar tant Els privilegiats, perquè primer no sabia si era una novel·la, si era una obra de teatre, i perquè jo m'hi vaig mantenir bastant allunyana, no? És a dir, no surto jo allí. I de vegades el lector vol més, que sé, vol coses més íntimes. I allí doncs vaig parlar de personatges que no som jo. Perquè, clar, ells critiquen les... clar, es dona, com ells critiquen les obres d'art, normalment la gent que llegeix li agrada la cultura, li agrada el cinema, li agrada la fotografia, li agrada els museus. I com tota la colla de vigilants estan criticant Picassos i tal perquè tant se'ls en dona tot, clar, ens en riem de nosaltres mateixos, no? Però, clar, són personatges que, segons per qui, poden ser una mica grollers o antipàtics, no? Diu, bueno, escolta, quin poc respecte a l'art d'avantguarda, no?
Art d'avantguarda. En la teva vessant assagista t'has ocupat del teatre català d'avantguarda amb el llibre La cadira trencada. En aquest cas, que es va publicar a Arola, que és important remarcar-ho com a editorial que ha publicat molta matèria al voltant del teatre, no? D'on ve aquesta incursió amb el teatre i coneixement profund del teatre d'avantguarda?
Bueno, és clar, és que ens agraden molt... unes quantes coses. Clar, el segle XIX m'agrada, però l'avantguarda, és clar, què faríem sense l'avantguarda, no? I sí, en concret, dintre de la cultura catalana, el teatre d'avantguarda és que estem molt amunt i amb les mateixes sintonies amb tot el teatre català d'avantguarda europeu, no? I sí, vaig voler, diguem, retre un homenatge perquè... potser no hi havia un llibre que diguem, realcés. I amb tot i amb això me falta molta gent jove que és clar, no ha entrat, perquè alguns potser ni tenen una vintena d'anys i ni els conec, o 30 pocs, i això, esclar, no els conec, no? Però sí, és un llibre que m'agradava fer com un homenatge, no? I gràcies, doncs, això al grandíssim Alfred Arola, que ens publica teatre i sobre teatre, doncs sí, estem contents, sí.
I clar, d'aquí volia passar, sense deixar potser la veta de la teva vessant assagística, un altre dels teus assajos està dedicat a l'Odissea, i no sé si això lliga amb el tercer llibre que ens portes, que és l'Odissea, amb la remarca de traduïda per Carles Riba.
Sí, perquè aquest llibre... És que, clar, amb l'Odissea de Carles Riba tens la meravella de la llengua catalana, no? I, clar, per un escriptor és com... És que l'ofici nostre és la llengua, no? Jo crec que un dia havia un conegut meu que era cuiner japonès i li van dir, faràs tu el sopar, fes-lo tu el sopar, no sé què, què vols que anem a comprar? Vinga, t'anem a comprar. Estava en una masia a la muntanya. Què vols? Què faràs? I ell va dir, bueno... faré a veure quins ganivets teniu. Es va mirar el que hi havia i va dir, pues amb això poca cosa. Que bo. I va dir, bueno, pues faré en funció dels ganivets. És clar, per un cuiner el ganivet és molt important, no sé si és japonès, no? Nosaltres en qualsevol, no? I doncs pels escriptors és important molt la llengua, no? I això arriba... És que, clar, llegeixes l'Odissea, independentment ja de tot l'argument, que és l'origen de tota la fantasia occidental, bueno, des de Pròxim Orient, no?, perquè ve de Mesopotàmia i tot això, i de les Mil Una Nits, tot això, però, clar, allí hi ha la, diguem, la llengua catalana en doncs això, en la màxima expressió, no? I ara que hem dit la Bíblia, o sigui, jo soc lectora de la Bíblia, no perquè siga creient, sinó, i que em disculpen els creients, però m'ho llegeixo perquè, clar, la traducció de Montserrat és que És que és com tornar a sentir els meus avis, no?, com parlaven, no?, aquest català tan maco, i és que ens cal això, perquè si no, de què escrivim? Perquè si agafem el català del segle XXI de segons quins ambients, no cal dir quins, doncs amb això no ens serveix per escriure, no? Hem de tenir una llengua una mica més polida, més maca, no?
Rachmaninov, presenta'ns el també com les altres peces que hem escoltat, perquè el convoques, i en concret hem de dir que ens n'hem anat a un fragment especialment estimat d'aquest adagio.
A veure, potser he estat una mica insistent en el tema de romàntics, ja ho veig, però bueno, en fi, sí, hagués pogut triar una mica més barrocs, que també m'agraden, però m'he dit, els que més, doncs, bueno, diguem la veritat. I Rachmaninov, a més, vaig tenir la sort d'escoltar-ho la setmana passada, el cap de setmana passat, en directe a Alemanya. I Rachmaninov m'agrada, i també pel mite de Rachmaninov, no? Que sabem, en aquesta segona sinfonia, la primera va tenir molt mala premsa, la van rebre molt malament, la primera. Ell va estar molts anys deprimit, Rachmaninov, i ell va dir, bueno, ja me'n sortiré. Va fer, doncs, això... va fer el cor fort i va traure la segona, que és una meravella, sobretot el primer, segon i tercer moviment. El quart, que me perdone Rachmaninov, que en pau sí, però el quart se va passar ja de bombos i plats i bateria, que ja me n'he sortit i vinga, no? I això és com allò de quan surt d'una pandèmia, ja n'hi ha prou, d'acord, vinga, sí, tots feliços.
Si
traiem el quart moviment de Rachmaninov, que sobre, la resta, i t'ensenya Rachmaninov això, quan a vegades pues, un està una mica fumut, dius, hòstia, pensa en Rachmaninov. O sigui, vinga, va, tira endavant. I això em serveix per això, sí.
D'acord. Res, no voldria acabar sense esmentar encara un parell d'assajos més que tens, en aquest cas, dedicats a Gabriel Ferrater. L'un és Gabriel Ferrater, Recepció i contradicció, l'altre, la poesia de Gabriel Ferrater, que va signar amb en Xavier Macià, i volia comentar-ho justament perquè em feia curiositat saber com admiraves l'any Ferrater, com admiraves algunes de les novetats editorials que han sortit. Penso en la biografia de Jordi Amat o l'antologia de textos a cura de Marina Porres. En fi, quina relació estàs tenint amb des de quina perspectiva, parlant de perspectives, admires aquest any Ferrater?
Doncs bé, penso que el Jordi Cornudello ho ha fet molt bé, no? I perquè malauradament, doncs, ha hagut anys que d'escriptors que lamentablement, doncs, han passat sense pena ni glòria, però penso que aquest any tothom ha recordat molt bé en Gabriel Ferrater. És clar, això de les efemèrides se l'hauria de recordar cada any, amb ell i a tantíssims escriptors, és a dir, no és una qüestió, és a dir, Ferrater dintre de tot està bastant ben ben conegut i estudiat. És a dir, que hi ha escriptors que, al país que pateixen més que ell. I sí, és clar, ha estat el cas i de tot el que ha anat per un moment en Jordi. I sí, és clar, m'he llegit la biografia de la Mata. Està bé, a veure, alguna cosa... A veure, me l'estimo molt a la Mata, però alguna cosa potser ho hagués dit d'una altra manera. Però està molt bé, i és molt correcte, perquè en el cas d'aquest mite, no? doncs a vegades anem una mica cap a l'escàndol. Ell a vegades cau en aquest escàndol, que jo trobo que no cal, perquè no cal. És a dir, quan no cal. Jo la qüestió biogràfica de Ferreter he intentat sempre mantenir-me al marge, perquè quan tu admires, jo que sé, doncs, un científic, o admires, tant se val, amb un joier, no cal saber la seva vida i miracles. Admires l'obra que fa i ja està, no? I a vegades, en alguns casos, se parla, trobo que massa, de la vida, no? I s'hagi mort del que s'hagi mort, és igual, s'ha mort. I ara, doncs, mira, aprofito que sóc aquí, perquè a més me'n vaig assabentar ahir i estic una mica tocada, o bastant tocada encara, que es va morir el Vicent Pagès i jo no ho sabia. I m'he quedat, que no m'ho puc creure, clar, ell és un dels de la meva generació, és a dir,
sí, sí, sí.
No puc dir que érem amics íntims, però a veure, sí, va ser, a més, el meu primer lector, penso que va ser el primer que em va fer una ressenya, del Bon Error, I vull dir, me l'estimava molt, el respectava molt, i com a crític, i doncs això, s'hagi mort, cadascú del que s'hagi mort, la llàstima és que no hi siguin, no? Així que molt contenta de que es torni a parlar. I mira, i s'ha mort el Pérez Piña, que era un ferreterià enorme de Mallorca, s'ha mort també aquest any, i avui s'ha mort el Marías. És a dir, que els de literatura estem de dol, de veritat. És que és allò que dius, bueno, com pot ser això? És que ja es moren molt a prop, no? Clar, ja anem tenint tots una edat, no? Deu ser això.
Sí que, en tot cas, en el cas d'en Gabriel Ferreter, la meva sensació sempre ha estat que molts poetes l'han llegit i s'han vist influïts per Ferreter, no? I que això tampoc és tan corrent a la poesia catalana.
Podria ser, sí, sí. Ell, de fet, va obrir aquest pas a la poesia aquesta més realista, més... Sobretot de la poesia, que és la que feia el Joan Margarit, no? De muntar un poema sobre una metàfora... això, punyent. Doncs clar, trobes una bona metàfora, doncs amb això, doncs jo què sé, tornem amb la Bíblia, doncs una vinya doncs feta amb el bé que se la mengen tal, això serà la metàfora del poble de Judà. És a dir, quan trobes això, això clar, Ferreter ho munta molt bé, i això sí, això ha estat aquest mètode de treball a partir d'una metàfora central, no? I amb una reflexió humana, doncs això... lenta i intel·lectual, doncs ha estat... Sí, això ha estat bastant imitat, sí.
Doncs, escolta, Núria Perpinyà, moltes gràcies. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver-nos portat d'exploració per aquesta colla d'universos dispars que hem repassat, i tota una sèrie de preguntes fins i tot incòmodes, i aquestes metàfores punyents que també hem convocat. Aquest domini màgic ha estat possible gràcies al domini tècnic de Lluís Ruiz a l'estudi de Ràdio Granollers, i gràcies a l'Ona Salvat de Tremolla, que ho fa volar per les plataformes i xarxes. Fins la propera.
Domini Màgic, un podcast literari d'Anna Vallbona.